Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Ha mort Fèlix Millet, el saquejador confés del Palau de la Música Catalana, institució que va presidir durant gairebé 20 anys. Juntament amb Jordi Montull, el seu número 2, va espoliar més de 23 milions d'euros de la institució. Millet, de 87 anys, complia una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó i ara estava en tercer grau penitenciari, ha mort en una residència privada. Les borses moderen els guanys a mesura que s'acosta l'hora de l'anunci de la previsible augment dels tipus per part del Banc Central Europeu. La implicació del Banc Nacional Suís per evitar la caiguda de Credit Suisse ha marcat les primeres hores de cotització als parquets. Una dona morta i una altra greument ferida en l'incendi d'una casa unifamiliar al Vinyana, al Baix Penedès. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació del sinistre per determinar les causes del foc. Investiguen quatre nois per una suposada agressió sexual a una nena de 13 anys a Salou, al Tarragonès. Els fets han passat fa 6 mesos i s'han denunciat ara per unes amenaces dels presumptes agressors. Dos dels joves han ingressat en un centre de menors. El Senat francès ha aprovat la polèmica reforma de les pensions en un moment d'alta tensió social al país. El president Emmanuel Macron, però, no té assegurada la majoria a la Cambra Baixa i podrien tirar endavant la llei a través de la via del decret. Vaga general de 24 hores a Grècia per la gestió de l'accident de trens del mes passat, on van morir 57 persones. No hi ha vols programats, els vaixells estan atracats als ports i no hi ha transport urbà a Atenes. Moltes escoles del país també estan tancades. Creix el rebuig de la reforma del sistema judicial israelià. El Banc Central del País ha advertit de la fuga d'empreses i cervells que pot comportar aquest controvertit projecte que redueix la independència i el poder dels jutges. Un nou fàrmac aconsegueix la remissió total en 18 pacients de leucèmia mieloide aguda, un tipus de càncer de la sang molt agressiu. El fàrmac inhibeix una proteïna que s'ha demostrat que afavoreix la leucèmia en un grup important de malalts. La recerca d'investigadors nord-americans podria significar un abans i un després en la lluita contra aquesta malaltia. La temporada de ràfting arrenca dissabte a ple rendiment amb les primeres baixades per la Noguera Pallaresa. El sector, però, és conscient que la situació de sequera pot comportar restriccions a partir de la regulació del cabal. Els esports.
La Federació Espanyola de Futbol fa oficial que també és persona en l'anomenat cas Negreira, un cop el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada per la Fiscalia. Tot això el mateix dia que s'ha sabut que el bas de Burgos Bengoetxea serà l'àrbitre encarregat de xiular el clàssic entre el Barça i el Madrid de diumenge que ve al Camp Nou. I un cop decidits els 8 equips que jugaran els quarts de final de la Champions amb les classificacions del Madrid i el Nàpols, avui es tanquen també els vuitens de l'Europa League i la Conference League. Destaquem els partits Real Societat Roma a la Lliga Europa i el Villarreal Anderlecht a la Conference.
I el temps, tarda radiant, tret dels núvols baixos que es mantenen a les Terres de l'Ebre, ambient càlid, amb màximes entre els 18 i els 24 graus. Demà, un dia amb més núvols, alguna gota al vespre al Pirineu Occidental i temperatures més baixes. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents de les reaccions que ha generat d'entrada la mort de Fèlix Millet, condemnat per l'espoli al Palau de la Música Catalana, institució que va presidir durant gairebé dues dècades. Millet i Jordi Montull, el seu número 2, van confessar haver saquejat el Palau més de 23 milions d'euros. Només la meitat d'aquests diners s'han pogut rescabalar, s'han pogut retornar. Millet ha mort als 87 anys, complint la condemna de 9 anys i 8 mesos de presó, tot i que fa un mes que estava en una residència privada en règim de tercer grau penitenciari per motius de malaltia incurable. També anirem al Vinyana, al Baix Penedès. Una dona ha mort en l'incendi en una casa unifamiliar i una altra dona ha quedat ferida greu amb cremades importants. I a Salou, al Tarragonès, on s'investiguen quatre nois per una suposada agressió sexual a una menor de 13 anys, denunciada ara i que hauria passat fa 6 mesos. Escoltarem les propostes per combatre la sequera que avui han fet diverses entitats i associacions de l'àrea metropolitana. Els han fet la feina els partits polítics i els suggereixen recuperar la gestió pública de l'aigua, facilitar tarifes socials per als més vulnerables i optimitzar l'ús de les aigües grises. Tot plegat, com deia, per combatre la situació actual de sequera. I ens farem ressò de la lluita d'una parella de la Garrotxa que va haver de passar pel tràngol de tenir una filla que va néixer morta a la setmana 38 d'embaràs. No la van poder inscriure, com volien, al llibre de família, i el pare no va tenir dret a baixa per dol. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ha mort Fèlix Millet, als 87 anys, expresident del Palau de la Música Catalana i saquejador confés d'aquesta institució. Per l'espoli del Palau complia una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó. Es va apropiar, juntament amb el seu número 2, amb Jordi Montull, de més de 23 milions d'euros d'aquesta institució. Estel Batet Carles.
En una entrevista a Catalunya Informació, el periodista Jordi Panyella, autor del llibre Fèlix Millet, el gran impostor, l'ha definit així.
Jo he arribat a definir en Fèlix Millet com un geni desaprofitat, o en tot cas una persona que va posar la seva genialitat al servei d'una cosa que jo no recomanaria a la gent, que és el món que traspassa la legalitat, no? Jo crec que no se li ha reconegut moltes coses bones i evidentment se l'ha castigat fins a la mort, perquè ha mort pres.
5 anys després de la sentència del cas Palau, el Palau de la Música i l'Orfeó Català només han pogut recuperar uns 12 milions d'euros, són la meitat dels diners espoliats. Aquest cas de corrupció també va esquitxar Convergència Democràtica pel cobrament de comissions per obra pública. Jordi Panyella creu que, amb la mort de Millet, serà difícil identificar quins altres implicats, avui encara no revelats, hi havia amb l'espoli del Palau.
Alguns dels seus còmplices o de la gent que va participar en l'espoli del Palau, també polític, han estat condemnats. Molts altres, el seu nom no ha estat revelat. La seva mort potser farà que mai es desvetlli el seu nom.
Els últims anys de la seva vida, Fèlix Millet els ha passat entre la presó de Brians i l'Hospital Penitenciari de Terrassa pel seu delicat estat de salut. Millet ha mort a la residència privada on estava ingressat des de feia un mes. En règim de tercer grau, se li va atorgar a causa de la malaltia incurable que tenia.
Una dona ha mort en l'incendi que s'ha declarat a primera hora d'aquest matí en una casa unifamiliar al Vinyana, al Baix Penedès. Una altra dona ha quedat ferida amb cremades importants. Anem, doncs, cap al Vinyana. Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Se saben ja les causes de l'incendi?
No, de moment no, ho estan investigant. L'incendi ha començat cap a les 7 del matí. Poc després els bombers han rebut l'avís i quan han arribat el foc estava totalment desenvolupat i havia afectat completament una casa molt petita, d'una sola planta. Els bombers han evacuat en helicòpter una dona amb cremades importants cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que està en estat crític, i han trobat una altra dona més gran amb problemes de mobilitat que havia perdut la vida. Hi ha un tercer ferit, un home amb cremades a les mans, que ha intentat ajudar-les. Han mort també els 3 gossos de la casa. Els veïns han sentit les sirenes dels bombers i han vist molt fum.
Es veia sortir el fum, que ha donat la volta per l'altra banda, i això simplement que els veïns que hi havia aquí sabien que hi havia 2 persones ferides i res més.
Me dijeron que me entrase pa dentro porque tenían miedo de que explotara alguna cosa o algo.
Els bombers han apagat el foc en mitja hora.
A Montse has pogut parlar amb l'alcalde, Quim Nin, què t'ha dit?
Sí, ha lamentat els fets i ha fet una reflexió.
El condol a la família i la reflexió que també hem de fer moltes vegades sobre les proteccions que posem pels nostres habitatges, no? A vegades les reixes, no sé quin paper haurà pogut tenir avui, però ha sigut un comentari que molts veïns m'han fet, que estaven intentant poder treure les reixes que tenim, doncs, a molts indrets del nostre municipi i arreu de la demarcació per protegir les nostres cases, no? I també consternats perquè són una família que feia temps que vivia al municipi, una família doncs, apreciada per molta gent.
Pel que ha dit, l'origen no sembla ser a la cuina. L'alcalde ha demanat als veïns que tinguin cura de la seguretat de les combustions i que no sobrecarreguin les instal·lacions elèctriques.
Gràcies, Montse. Investiguen quatre nois per una suposada agressió sexual a una menor a Salou. Els fets haurien passat fa 6 mesos. 2 dels joves han ingressat ja en un centre de menors. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La pregunta és per què no s'ha denunciat els fets fins ara? Això, diem que fa 6 mesos que va passar.
Sí, sí, no ho han denunciat fins ara. Segons ens explicaven des dels Mossos d'Esquadra, la denúncia que van presentar els pares de la víctima, una noia de 13 anys, l'han feta per uns fets que van passar l'octubre passat a casa d'un dels presumptes agressors i que haurien fet, diuen, tocaments i alguna pràctica sexual no consentida. I aquesta denúncia no s'ha fet efectiva, com deies fins ara, perquè es van detectar amenaces dels nois a les xarxes socials contra la jove. Els Mossos van detenir dimarts passat 3 dels implicats, que tenen 16 anys. L'altre, germà d'un d'ells, en tenir menys de 14, és inimputable. Els 3 investigats van passar ahir mateix ja pel jutjat de menors i el jutge de menors ha decretat l'internament en règim tancat per un període inicial de 6 mesos per 2 dels suposats agressors, que tenien diversos expedients oberts a la Fiscalia de Menors per robatoris amb violència i furts. Per al tercer menor es va acordar la llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a la noia a menys de 100 metres.
Recuperar la gestió pública de l'aigua, facilitar tarifes socials per als que més ho necessiten i optimitzar l'ús de les aigües grises. Aquestes són les principals propostes que han presentat diverses entitats i associacions als partits polítics de l'àrea metropolitana per fer front a la situació actual de sequera. De fet, s'han presentat 43 mesures, no una ni dues, 43, per fer front a aquesta emergència i es demana als partits polítics que les incloguin als seus programes de cara a les pròximes eleccions municipals. David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, aquests moviments socials i ambientals de l'àrea metropolitana adverteixen que cal actuar amb celeritat davant la greu situació de sequera. Per Míriam Planes, portaveu d'Aigua és Vida i d'Enginyeria Sense Fronteres, Agbar és un símbol d'un model que promou la deixadesa de funcions i que prioritza el benefici econòmic. Per això diu cal recuperar la gestió pública d'aquest recurs.
Pensem que la resposta a la crisi de l'aigua a l'àrea metropolitana necessita d'una governança pública i comunitària, que ara mateix no és una realitat, degut a la captura del govern de l'aigua per part dels interessos privats, principalment d'Aigües de Barcelona. Per tot això, la primera mesura que demanem respecte al model de gestió és que cal que els municipis instin a l'àrea metropolitana, que és el titular de la gestió, a facilitar la remunicipalització dels municipis que així ho desitgin, en comptes de com s'ha fet fins ara, que s'ha estat posant-hi obstacles.
David, segons aquests moviments, la despesa majoritària de l'aigua a l'àrea metropolitana ve del consum domèstic i de la construcció.
Sí, i és per això que Dante Mascio, d'Enginyers Sense Fronteres, reclama un canvi de gestió de l'aigua i transparència també a les institucions públiques.
La necessitat d'un canvi de model de gestió de l'aigua. Una de les majors problemàtiques és l'opacitat en la governança de l'aigua i el bloqueig que imposa l'àrea metropolitana de Barcelona als possibles canvis de models de gestió com el de Ripollet, per exemple, i creiem que unes noves governances més obertes i democràtiques i plurals permetrien la introducció de la ciutadania en la construcció de política pública hídrica.
També apunten que el model d'urbanització i de construcció és obsolet i caduc, i apunten també que la situació de sequera no és excepcional, sinó que formarà part de la nostra normalitat i que per això calen polítiques de gestió estructurals.
Doncs en aquest context de sequera, dissabte baixaran per la Noguera Pallaresa les primeres barques que estrenaran la nova temporada de ràfting al Pirineu. De moment ho faran amb les condicions habituals, sense restriccions d'aigua, però malgrat tot el sector està molt pendent de les reserves i de la meteorologia. A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Les empreses, Estela, es comprometen a no fer servir més aigua de l'estrictament necessària.
Sí, i asseguren que, si cal estalviar-ne, faran ajustos per regular el cabal. De moment, han posposat 2 dies l'arrencada de la temporada, del 15 al 17 de març. N'hem parlat amb el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet.
Ho hem retrasat l'obertura 2 dies per poder ja estalviar aigua, som conscients de la necessitat d'estalvi, i en lloc de començar el dia 15 ja ho fem 2-3 dies més tard per intentar ja estalviar aigua, i així s'ho anirem fent durant la temporada, conscient de que estem en una situació especial.
Ara mateix, la conca de la Noguera Pallaresa es troba en situació de prealerta, no tan malament, per tant, com la del Segre, que està en emergència. El cabal del riu, alimentat pel desgel, permet arrencar el ràfting a ple rendiment.
Està arrencant un desgel i té unes condicions òptimes que fan que la gent que està tan sempre aquí podrà gaudir i disfrutar moltíssim de la Noguera Pallaresa, riu que no està afectat o que està menys afectat que altres.
Per facilitar la baixada de les barques, el sector té un conveni amb Endesa que estableix que baixin 22 metres cúbics per segon durant 4 hores al dia. Dolcet insisteix que, si és necessari, es limitaran les hores, tal com es va fer a la tardor durant les últimes setmanes de la temporada passada.
Confiant que la primavera ens ajudi i conscients de que estem en una situació excepcional, el qual fa que mirem d'estalviar el màxim d'aigua possible i no fer cap extra que després trobem a faltar.
Ara comença la campanya de ràfting, però l'activitat no arribarà al 100% fins després de Setmana Santa, quan s'acabi la temporada de neu.
Gràcies, Estela. Hem arribat a 1:15. Moment per saber com tenim la situació ara mateix a carreteres, autopistes i transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions provocades per obres. On hi ha més cua és a l'autopista AP7, uns 4 quilòmetres de retenció entre la Riera de Gaià i la Pobla de Montornès, en sentit nord, en direcció Girona, a causa d'obres que afecten la calçada. També problemes a causa de treballs a la calçada a la carretera C14 entre la Selva del Camp i Reus, en sentit sud, per anar cap a Vilaseca, i a la C16, a l'autopista Terrassa-Manresa, a l'altura de Viladecavalls fins a Terrassa Oest, en direcció Barcelona. Aquí hi ha un carril tallat a causa dels treballs que s'hi fan a la calçada. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, poques complicacions, només alguna petita retenció molt localitzada a la Ronda Litoral entre Sant Adrià de Besòs i la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. També hi ha molta intensitat amb alguna aturada a l'altura del Poble Nou i de la Barceloneta en direcció Llobregat. I ara també veiem una petita retenció a la Ronda de Dalt a l'altura de la Guineueta en direcció al Nus de la Trinitat. Compte per si hi ha alguna incidència que tot just hauria acabat de passar. A la resta, sense complicacions conegudes, i pel que fa a la situació del transport públic, segons informen les diverses empreses operadores, es mantenen els horaris i les freqüències de pas habituals. Més informació al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Temperatures cap amunt en aquesta tarda, radiant a l'excepció del Camp de Tarragona i sobretot Terres de l'Ebre, on es mantenen aquests núvols baixos. Ara mateix les temperatures s'enfilen fins als 23 graus a Viella, 20 graus a Margalef, Castellnou de Siana, Tornabous, també gairebé 20 graus a Tàrrega, Colmes, aquestes temperatures que encara voldran pujar més. Per tant, avui aquestes màximes més altes entre els 23-24 graus o puntualment per sobre. Bandes de núvols prims com a molt, i de cara a demà sí que augmentarà la nuvolositat. Tindrem un cel més enterbolit, mig ennuvolat, i pot haver alguna gota de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu per Pirineu més occidental. Alguns núvols baixos a la costa i les temperatures amb tendència a anar-se normalitzant, és a dir, que aniran baixant demà i també de cara al cap de setmana, tenint aquestes temperatures més normals per l'època, amb la possibilitat tant dissabte com també de cara a diumenge que tinguem alguns ruixats més probables cap a zones del Pirineu, però també diumenge podrien afectar altres sectors entre el nord i nord-est.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La població de rates a Catalunya s'ha incrementat un 15%, segons l'Associació Catalana de Salut Ambiental, que agrupa les empreses de control de plagues. La població de paneroles s'ha incrementat encara més, un 25%. L'aturada d'activitat per la pandèmia ha provocat que particulars, empreses i administracions hagin descuidat el control de rosegadors, insectes i coloms que s'han reproduït sense cap mena de control. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Quin seria aquest, el rànquing, vaja, de les plagues a Catalunya?
Doncs mira, lideren les rates, que ens diuen des de l'associació que són molt més visibles. Ja no tenen por dels humans. A més, predomina la rata anomenada equilibrista, que s'enfila sense por i que està guanyant terreny a la rata de claveguera. Les peticions d'actuacions s'han incrementat un 30%, cosa que fa estimar que, com deies, la població hagi crescut un 15%. A més, expliquen que els raticides actuals no són eficients i es restringeixen el seu ús des d'Europa. Quim Cendra és el president de l'Associació d'Empreses que es dediquen al control de plagues. Ell ens fa el rànquing.
El lidera, ha pujat a la primera posició, els rosegadors, les rates. La pandèmia ha tingut molt a veure. En segon lloc, ens trobem a les paneroles, una vella coneguda, una plaga que es troba sempre en l'entorn urbà perquè habiten el clavegram, aquesta panerola grossa, vermella, com un dàtil, que ens fa tant de fàstic, que ens entra a casa, que la trobem al carrer. I en tercer lloc també tenim un conegut, mosquit tigre, perquè tenim les torretes de casa, tenim els platets amb aigua.
Pel que fa a les paneroles, asseguren que el seu increment ha estat exponencial a les ciutats perquè durant la pandèmia no es van netejar els locals buits ni es va fer manteniment del clavegram.
M'he quedat amb la rata equilibrista, ara no la trec del cap, eh?
És una mica més petita, eh? És una mica més petita.
Sí, sí, d'acord, molt bé. Faré veure que és el títol d'una novel·la per no tenir aquesta sensació. Escolta'm, Miquel, pel que fa a coloms i gavines, quina és la situació?
Doncs descontrolada. No hi ha tractament eficaç ni per gavines, que el que es fa habitualment és canviar els seus ous per uns ous falsos, o pels coloms, perquè el fet de subministrar anticonceptius, com es fa a Barcelona o Reus, explica Cendra, no serveix de res.
Des del nostre punt de vista, el pinso anticonceptiu compleix o té dues característiques. Un, que no funciona, i dos, que és alegal. El pinso que s'està fent servir no està autoritzat com a biocida.
I pel que fa a les xinxes, també s'han incrementat la seva detecció després de la pandèmia, però en aquest cas per la tornada del turisme.
Respecte de globalitat, amb la tornada dels xinxes de llit, per exemple, la tornada dels congressos, i tant, però també la tornada d'aquells paràsits i d'aquells elements que van lligats a aquest moviment de persones i mercaderies, no? I que hem d'estar molt contents, que torni el mobile, però el mobile torna també aquest moviment de persones i torna als xinxes de llit, als hotels.
Pel que fa als insectes voladors, mosquits, es van mantenir estables tot i ocupar aquesta tercera posició.
Doncs mira, en trec dos titulars. La rata equilibrista i amb el mobile han tornat els xinxes de llit. No fa cap gràcia.
Ens fa picor tot el cos després de la crònica.
Sí, sí, realment. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
I a punt de començar la temporada de vols comercials a l'aeroport de Reus, aquest matí es presentaven els detalls de les destinacions que s'oferiran a partir de Setmana Santa des de l'aeròdrom del Baix Camp. Manel, es recupera el nivell de moviments abans de la pandèmia, ja, o no?
Sí, sí, això és el que esperen, de fet, els directius. L'any passat ja es va recuperar gairebé el 87% dels moviments i aquest any, segons explicava ara fa una estona el director de les instal·lacions de Reus, Juan Crespo, les expectatives són també molt altes.
Esperem assolir unes xifres molt similars a les que vam registrar l'any 2019. Tenim confirmades 23 destinacions i les aerolínies han ofert més d'un milió de seients per aquesta temporada del 2023. Per tant, l'objectiu és incrementar la recuperació obtenida l'any passat i arribar a xifres prepandèmia.
Reus consolida les connexions amb aeroports d'Irlanda, del Regne Unit, manté els enllaços amb Mallorca, Bèlgica, Alemanya i els Països Baixos, però la gran novetat d'enguany és el vol que ofereix Vueling a París-Orly i que, de fet, estrena la temporada el 26 de març. Crespo espera també que encara s'amplin les actuals 23 destinacions previstes.
Celebrem que Vueling inaugura ruta i ens connecta amb l'aeroport de París-Orly i també podem dir que Palma de Mallorca continua sent una destinació operada per Air Nostrum. Per tant, es mantenen aquestes 23 destinacions i, bueno, i esperem que durant la temporada podem tenir noves novetats.
El director de l'aeroport diu que Reus està preparat per doblar l'actual xifra de passatgers, arribant a assumir fins a 2,5 milions d'usuaris anuals. I sobre el rol de Reus respecte a l'aeroport del Prat, Crespo recorda que ja hi ha un pla d'incentius per captar noves rutes amb franges a meitat de preu del que costen a Barcelona, però que són les companyies les que han d'apostar per Reus.
Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
Doncs Reus, París i Londres hauria de ser, però no, ens quedem a Tarragona, que recupera un nou tram del riu Francolí per gaudir del seu entorn natural. És el resultat del projecte més votat dels pressupostos participatius, amb què s'ha recuperat un quilòmetre quilòmetre de camí i s'ha retirat un gran volum del que s'anomenen plantes invasores. La Clara Chavarría hi ha anat. Clara, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Com ha quedat això?
Doncs mira, d'entrada, per situar-nos, el tram que s'ha recuperat queda molt a prop del Pont del Diable, una zona que està a uns 3 quilòmetres del centre de la ciutat. I el resultat d'aquest projecte és que ara es pot passejar per un camí que s'ha recuperat i que serpenteja entremig d'uns pollancres altíssims. Després et trobes un rierol i al final de tot s'arriba a la resclosa de Sant Salvador, on s'ha instal·lat un plafó que parla de la flora i fauna de la zona, una fauna que hem pogut sentir perfectament al llarg del recorregut que hem fet. L'execució del projecte, al llarg de 5 mesos, l'ha dut a terme l'associació Aurora. Un dels seus responsables, Àlex Benítez, ha explicat satisfet que hi han fet.
Estem contents de dir que hem pogut treure doncs, aquests 80 metres cúbics de rizoma, de canya, i, bueno, i hem pogut fer-hi doncs, plantacions a sobre, hem pogut doncs, obrir aquest sender de natura, hem pogut millorar o restaurar el camí principal, sobretot també contents de poder obrir a la gent aquesta zona de la resclosa.
Clara, hem dit que aquesta actuació és un dels projectes inclosos en els pressupostos participatius.
Sí, com deies, va ser el més votat entre la ciutadania i comptava amb un pressupost d'uns 29.000 euros. I, de fet, per l'Ajuntament li ha estat molt útil de cara a plantejar el projecte de renaturalització del tram urbà del riu Francolí al seu pas per Tarragona, que ha rebut una subvenció d'1 milió d'euros dels fons Next Generation. N'ha parlat la regidora de Medi Ambient, Eva Miguel.
Aquesta actuació, que és a petita escala, si comparem amb tota la longitud que té el tram urbà del riu Francolí al seu pas per Tarragona, dient que és un petit tas, no?, i una prova pilot de com podem començar a plantejar l'actuació integral que farem amb els diners del Next Generation.
Aquest projecte finançat amb els fons Next Generation està pendent d'uns estudis previs que cal fer per poder redactar el projecte executiu, tot i que ja té una idea molt afinada del que es vol fer.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La Generalitat invertirà 83 milions d'euros per agilitar els tràmits burocràtics dels usuaris que afecten especialment les prestacions socials. El pla que s'està aprovant parteix de creuar dades de les diferents institucions que estalviarà als ciutadans reclamar bona part de la documentació que els demanen per fer ara mateix una gestió. Barcelona, Marriera.
Bon dia. El pla de transformació digital ja s'ha començat a aplicar de moment a 5 prestacions socials, perquè ens entenguem, documents que abans reclamaven i que ja té l'administració, ja no caldrà acreditar-los i això agilitzarà molt els tràmits. Montse Gil és la responsable de l'àrea TIC del Departament de Drets Socials.
De fet, ja estem tenint casos on una persona ha demanat la prestació de naixement, ajut, naixement, i als 7 minuts del que l'hagi demanat ja té la resolució. I això...
De no contributives també.
I de no contributives també, sí. Sí, sí. O sigui, això ja no és una entelèquia futurista, això ja està passant.
Com dèiem, s'ha començat a aplicar a 5 prestacions i a la llarga vol que també sigui una realitat aquest mateix any en àmbits com la discapacitat, la dependència o la renda garantida per tal de reduir les llistes d'espera.
Amb aquests nous sistemes d'informació ja estem transformant o volem transformar els processos que estan al voltant de la dependència, de la discapacitat o de qualsevol procés de valoració que pugui haver-hi a la casa. No, els estem dissenyant de forma transversal perquè qualsevol procés ja els pugui assumir.
A més, també es posarà en marxa un cercador de residències per gent gran o discapacitats on directament les persones que vulguin podran apuntar-se en llista d'espera, uns tràmits que fins ara eren presencials. Tot plegat és fruit d'aquest pla de transformació digital que es finançarà amb fons europeus i que permetrà modernitzar tràmits socials, com dèiem, tant del Departament de Drets Socials com també d'ajuntaments i entitats socials que presten els serveis.
Volem salari digne. Aquest és el missatge més repetit a la protesta que han fet aquest matí desenes de sindicalistes de la UGT davant de la Seu d'Unió de Pagesos a Lleida. Acusen la principal organització agrària del país de tenir bloquejat el conveni del camp, caducat des del 2020. Estela, això segons la UGT implica que els treballadors no tinguin garantit cobrar el salari mínim actualitzat.
Sí, exacte. Amb les últimes pujades aprovades pel govern espanyol, això passa, diuen, perquè Unió de Pagesos es nega a signar i publicar les taules salarials actualitzades que haurien de ser referent per a tots els agricultors que contracten personal. Per tant, les que continuen en vigor són les de fa 3 anys amb 1.800 euros de diferència de sou anual per al gran gruix de treballadors. Segons Xavier Parelló, de la UGT de Lleida, aquest és el punt que impedeix avançar en les negociacions del nou conveni.
Això és inconcebible. Necessitem signar les taules salarials i després sentar-nos a la taula, que ens presentin les seves necessitats, que encara no sabem quines necessitats té per a poder arribar a unes negociacions. El conveni està caducat i està caducat del 2020 i no hi ha manera de sentar-nos amb Unió de Pagesos. I sempre estic fent referència a Unió de Pagesos perquè som majoritaris. I aquí estem UGT perquè som majoritaris.
També s'ha mostrat molt crítica Alicia Buil, secretària del sector agroalimentari de la UGT de Catalunya.
I això estem parlant de la misèria del salari mínim, que és una misèria. Nosaltres els convenis els negociem per anar per sobre. El salari mínim...
I avui el nostre clic del dia és pel vídeo que ha penjat a Instagram el pastisser Jordi Roca, una de les ànimes del celler de Can Roca.
Hola a todos. Bueno, no sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo.
Jordi Roca, que torna a parlar, ha estat 7 anys pràcticament sense poder-ho fer per culpa d'una malaltia rara que es diu distonia, un trastorn neurològic que causa uns espasmes que ell li van afectar el coll, però que es poden produir en qualsevol part del cos, i el va deixar en silenci. Després de molts anys de rehabilitació, ha aconseguit tornar a parlar. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui dia, quan un nadó mor en fase perinatal, a partir de la setmana 22 de l'embaràs, els pares no poden registrar-lo al llibre de família, fins i tot en els casos on hi ha hagut part. Doncs bé, a Olot, una parella lluita per canviar-ho amb l'ajuda de l'associació gironina Bressols i una vintena d'entitats de suport al dol perinatal de tot l'estat. Girona, Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tu has pogut parlar amb la família que està en aquesta lluita. Què els va passar?
Doncs que la Juna, la seva primera filla, va néixer sense vida a la setmana 38 més 5 dies de l'embaràs, a finals del 2021. I amb la desgràcia arriben els altres calvaris. Per començar, l'administració ho tracta com un avortament. Ho explica Raquel Casas, la mare.
No es contemplen els nostres fills. Clar, és com una lluita de fer-lo visible, no? De reconèixer la seva existència, però sense aquest suport de l'administració.
I a més, la Raquel va haver de fer el dol sola perquè la Juna va néixer sense vida i no li van donar la baixa a la seva parella.
Xoca moltíssim que primer que estiguis visquent el que estàs vivint, però després que se t'estiguin negant contínuament les ajudes, no?, que en aquest cas són imprescindibles, no?, per poder continuar.
En cap cas volen les contraprestacions econòmiques de la baixa, però per cases és important tenir el seu suport perquè la mort afecta molts àmbits.
Hi ha tot uns tràmits de gestió emocional, del registre civil, d'anar a la funerària, de desmuntar doncs, tot el que tens a casa, de cuidar-se mútuament, tot un seguit de situacions que les vivim els dos i, per tant, també és necessari, no?, que es contempli això.
Ara han presentat esmenes a la nova llei de famílies aprovada pel Congrés dels Diputats perquè contemplin aquests casos. Els canvis podrien ser acceptats a la segona meitat d'aquest any.
Roger, t'han explicat si hi ha moltes famílies que passen per aquesta situació?
Sí, a l'estat un de cada quatre embarassos queden interromputs i això genera un dol incomprès a la família que queda molt amagat. Penseu que s'han d'escoltar frases com que millor que els hagi passat de joves o que ja en tindran un altre de fill. Natàlia Artigues, psicòloga de perinatal i membre de Bressols Gironins, explica com els arriben els pacients.
Són famílies que arriben aquí amb un gran impacte emocional. Ells esperaven la vida i han de rebre la mort.
En els casos de dol perinatal s'han de donar baixes als progenitors sota altres patologies. Per Artigues, això torna a negar el seu dol.
Moltes vegades les baixes acaben sent per depressió, o acaben sent per ansietat, o fins i tot ens trobem amb famílies que et diuen és que m'han receptat antidepressius, perquè com que ja porto un mes i pico de baixa, o m'han donat un antidepressiu. No, és que això no és una depressió, no? No podem posar una medicació aquí que al revés, que moltes vegades el que faria és entorpir el propi procés de dol. No?
Bressols Gironins fa més d'una dècada que fa passos per canviar-ho. Ara, i amb el treball jurídic de Raquel Casas, sembla que hi ha entesa política per aconseguir-ho.
Els malalts de càncer que es tracten a Lleida acaben d'estrenar un espai gratuït per fer més còmode l'espera entre tractaments. L'ha impulsat l'Associació contra el Càncer per evitar que persones malaltes que venen de fora de Lleida hagin d'estar hores i hores en sales d'espera de l'hospital sense cap mena de comoditat. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
S'ha pensat, per exemple, en les persones que viuen al Pirineu.
Sí, sobretot les que fan quimioteràpia i han d'estar a primera hora del dia a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Això implica llevar-se molt d'hora si es ve del Pirineu. Un cop són a l'hospital, primer els fan una analítica, després els visita l'oncòleg i, si tot va bé, finalment els posen al tractament. Però entre una cosa i l'altra passen hores i l'estada a l'Arnau es pot allargar fins al vespre. La Paquita Sánchez ho va viure acompanyant el seu marit, que va morir de càncer a l'octubre.
I jo me trobava gent a les 8, me trobava gent a les visites amb tot el neguit i tota la incertesa que tens, i després mos tornava a trobar a la tarda fent tractament duríssim. La gent se dorm allí de qualsevol manera. No són malalts que puguin estar en una cafeteria, ho enteneu?
I on està ubicat aquest espai, Noelia?
Doncs en un hotel que hi ha a la vora de l'hospital, ho explica la Isaura Perelló, la coordinadora de voluntariat de l'Associació contra el Càncer.
És un espai que ens ha cedit el mateix complex, la Font del Anastasi, i són aquestes 3, 4 hores o 5 hores, no?, que estan allí, que s'haurien d'esperar, potser a la sala d'espera de l'hospital, doncs que poden vindre aquí, descansar, si volen dormir, o si volen dinar, no?, tenim microones, tenim que podem fer test.
Els primers pacients que l'han utilitzat ho han rebut molt positivament, com explica l'Imma Roig, que és voluntària.
Ja no és tan impersonal, doncs. Tu vens aquí, tens el diari, te portes el llibre que tu vols, te fas un cafè, vull, no sé, sí, ho accepten molt bé la gent, ho han acceptat molt bé.
Per accedir-hi, simplement han de contactar amb l'associació i omplir una sol·licitud. L'espai pot acollir 6 famílies alhora, ja que també s'ha pensat per als acompanyants.
Gràcies, Noelia. Iniciativa al Pirineu per frenar el despoblament i solucionar la falta d'habitatge. Talarn, que té buides un terç de les cases del nucli antic, serà el primer municipi del Pallars Jussà a regular els pisos turístics davant la falta de lloguer. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
A partir de l'abril, Pau, només es podran donar 3 llicències cada any per aquest tipus d'habitatges, oi?
Sí, és una de les mesures que s'hi aplicaran per solucionar una situació força freqüent al Pirineu. A Talarn, un 35% dels habitatges del casc antic estan buits i els de nova construcció es destinen gairebé tots al turisme. La nova ordenança municipal vol millorar l'oferta i l'accés a l'habitatge de lloguer, tal com explica Catalunya Informació l'alcalde del municipi, Àlex García.
Què ens trobem? Que tenim tantes llicències d'ús turístic que no tenim pisos de lloguer. I llavors el problema ha sigut que l'hem tingut que fer una ordenança per mirar de poder ajustar en aquests pisos.
L'ordenança també exigirà als propietaris de pisos turístics que estiguin empadronats al municipi almenys des de fa 2 anys i mig i que almenys el 50% dels habitatges destinats al turisme siguin de la seva titularitat.
Pues perquè ens trobem casos de que estan en un pis d'ús turístic i es venen a empadronar al poble. Vull dir, per llei, tu no pots estar en un pis d'ús turístic màxim 30 dies. Vull dir, no et pots empadronar. Per tant, no pots llogar un pis a 9 mesos i són coses que crec que la Generalitat això ja ho hauria tingut que regular i com no ho ha regulat mateix, els pobles petits mos ho hem d'espavilar i ho hem de tornar a regular.
Les comarques de Lleida compten amb més de 4.000 pisos turístics, amb unes 23.000 places. La seva proliferació ja va portar Viella, Bellver o Rialp a aplicar les seves pròpies regulacions. Ara s'hi suma a Talarn, el primer municipi del Pallars Jussà en fer una iniciativa que seguiran d'aquí a poc Tremp i la Pobla de Segur.
Són 2:15. Esquerra Republicana vol evitar que cap partit d'extrema dreta pugui decidir qui és alcalde després de les eleccions del maig. Ho fa amb la mirada posada al 2019, quan el vot de Manuel Valls va donar l'alcaldia de Barcelona a Ada Colau, en lloc d'Ernest Maragall, que és qui va guanyar les eleccions. Barcelona, Eva Compte, explica'ns-ho, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs per intentar situacions com la...
Doncs no tenim possibilitat d'entendre perfectament el que ens vol explicar l'Eva. Tenim algun tipus de si no s'escolta bé, es va entretallant, per tant intentem millorar la comunicació si és possible per entendre exactament quina és la possibilitat, doncs, que això pugui tirar endavant amb aquesta proposta d'Esquerra Republicana. Intentem millorar la comunicació i si no, doncs ho tornem a intentar d'aquí uns moments. Ara ens ens n'anem cap a un altre indret de Catalunya mentre intentem solucionar aquests problemes de so amb l'Eva. Ens n'anem cap a Manresa, pas endavant en el projecte de prolongació i integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat a Manresa. Les obres, que costaran prop de 50 milions d'euros, començaran d'aquí un any i mig. Ho ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernández, en una visita a la capital del Bages. Nàtia, d'ella, en quin punt està el projecte?
Hola, bon dia. Doncs mira, d'una banda, avui mateix s'ha licitat el projecte constructiu i d'arquitectura per la integració i ampliació d'aquesta línia dins la ciutat. Això són uns 36 milions. Però també s'ha avançat per una altra banda. S'ha adjudicat l'estudi informatiu del perllongament de la línia cap al Parc de l'Agulla, al pulmó verd de la ciutat, on hi anirà una de les dues noves estacions. Aquí parlaríem d'un pressupost estimat de 10 milions. Una nova estació que millorarà la vida dels veïns de la zona, explica l'alcalde, que són uns 6.000, i els treballadors del polígon dels Dolors, que està a tocar, que ocupen unes 2.000 persones. El que s'està fent, en boca de l'alcalde Marc Eloi, és crear un metro dins la ciutat que, gràcies també a la creació de pàrquings dissuasoris, permetrà arribar al centre en 5 minuts.
Hi ha un potencial de persones de 7 o 8.000 que estan en aquest punt, que venen cada dia, que hi viuen, que hi treballen i que poden arribar amb un sistema de mobilitat sostenible fins al centre de la ciutat amb només 5 minuts, amb un metro, que és el que estem fent.
I ha afegit que hi ha veïns que porten tota la vida tenint via, però sense tenir tren. Pel conseller de Territori, Juli Fernández, el projecte no només facilitarà la mobilitat dels manresans, sinó que també serà un pas endavant per tota la comarca.
Apareixen oportunitats de transport públic per espais d'activitat econòmica o per espais de lleure en forma de tren que fins ara no hi eren, no? Per exemple, per venir a treballar al polígon, a l'acostar l'estació cap al centre de la ciutat, totes les poblacions de l'entorn estaran més a prop d'aquests serveis.
Fa 20 anys, perquè ho situeu, que es parla d'aquestes millores ferroviàries, que també serviran per cosir barris a la ciutat. Això és tot de moment des de Manresa.
Doncs gràcies, Nati, i ara sí recuperem la comunicació amb l'Eva per explicar aquesta iniciativa d'Esquerra, d'evitar que cap partit d'extrema dreta doncs pugui decidir qui és alcalde després de les eleccions del maig. Explica'ns, Eva, compte, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, Esquerra Republicana signarà a cada un dels municipis on es presentarà les pròximes eleccions municipals un document en què es compromet a no pactar ni acceptar vots per aconseguir l'alcaldia de les formacions d'extrema dreta, com Vox, i del que qualifiquen de dreta extrema en referència al PP i Ciutadans. Ho fan amb l'objectiu que la ciutadania tingui clar què faran, un cop passades les eleccions, els partits que votaran. I volen que totes les formacions que qualifiquen de democràtiques signin també aquest compromís que proposa Esquerra. També una proposta que presenten per evitar, com deies, que es repeteixin situacions com la de fa 4 anys a Barcelona, quan Ernest Maragall, el republicà Ernest Maragall, va guanyar les eleccions però no va poder governar perquè els comuns d'Ada Colau van pactar amb formacions com l'extrema dreta de Manuel Valls. Marta Vilalta és la portaveu d'Esquerra.
Subscriure un compromís perquè la ciutadania tingui clar a l'hora de votar amb què es trobarà, sense que després hi hagi sorpreses bàsicament lligades a incoherències. El que demanem és que tothom sigui coherent. No pots erigir-te com una organització, com una formació que defensa els drets, que defensa la lluita antifeixista i després acceptar els vots d'aquells que representen les actituds més xenòfobes, com va passar a Barcelona ara fa 4 anys.
El compromís antifeixista que signarà Esquerra a les alcaldies on s'hi presenta també preveu que no es votin les propostes i mocions que presentin als plens els partits que consideren d'extrema dreta i de dreta extrema.
Gràcies, Eva. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Un estudi ha localitzat i ha fet inventari de quantes barraques queden al Delta de l'Ebre. Són poc més de mig centenar d'aquests habitatges singulars i dels més antics de Catalunya. Els impulsors del projecte, que es diu Barraques 2100, aposten pel seu reconeixement patrimonial i asseguren que l'actual normativa urbanística no ho posa gens fàcil. Anem a Deltebre, César Sempere, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
També és important que no desapareguin els mestres barraquers. Tu has estat amb un dels últims representants d'un ofici que està ja en extinció.
Sí, Salvador Gómez tenia 10 anys quan va fer la seua primera barraca. Era de cartó, feta per anar damunt d'una de les carrosses de les festes del municipi de la Cava. Era l'any 1967.
Era una barraca de cartó. Llavors les barraques ja n'hi quedaven poques i van dir, pues anem a fer una barraca.
Les barraques es deixaven perdre mentre Salvador es convertia en un erudit en la matèria.
A Espanya només n'hi queden a l'Isla de Hierro, a l'Albufera València, al Delta de l'Ebre i a Doñana. Han desaparegut les del Ter, les del Llobregat, les de molts de llocs. A cada lloc tenen la seva arquitectura popular diferenciada. Per exemple, la Camarga Francesa, que fa molt de vent, el cul de la barraca és redó. A València, que el clima és més benigne, són més puntiagudes, més altes. Són les construccions més ecològiques que hi ha avui en dia. Tot és d'aquí.
Un equip multidisciplinari ha decidit posar fi a este procés de decadència. El primer pas ha estat fer recompte de les barraques que queden en peu. Són 56, 42 es troben en Amposta i Deltebre, la majoria associades a usos agrícoles. Poques, molt poques, superen els 30 anys. Teresa Arnal és presidenta del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de les Terres de l'Ebre.
Són biodegradables, podríem dir. Al final estan fetes de terra, no? De fang, de fusta, de borró, i si no es mantenen, pues tornen d'allí que han sortit, que és de la terra. I, per tant, és per això que no en queden.
Actualment, les barraques no tenen cap mena de protecció urbanística. El projecte Barraques 2100 vol reivindicar-les amb una normativa que les protegisca i establisca els usos, llocs i materials idonis per a la seva construcció. L'actual llei d'urbanisme, asseguren, no ho posa fàcil i per això cada vegada se'n fan menys. Josep Juan és antropòleg i ha participat en el projecte.
És una normativa bastant restrictiva que només permet triar construir barraques en l'ús de maset, que és un ús només per a qui té activitat agrícola. S'hauria de contemplar que es puguin fer servir com a habitatges.
Un altre punt important és que no es perda com construir-les. Salvador Gómez, mestre barraquer, ja ha instruït a més d'un jove espantat per la nostàlgia.
Al final m'han donat compte que hem de tornar atrás per poder avançar. I que moltes coses que van deixar atrás són molt millor que les que hi ha ara.
El Parc de la Ciutadella de Barcelona obrirà una nova porta a l'Avinguda Meridiana i farà més permeable visualment el mur del Passeig de Circumval·lació. Són les actuacions més immediates que recull el nou pla director del parc, al qual hem tingut accés. Jordi Corbalan, estem parlant del parc urbà més gran de la ciutat que s'ha de posar al dia.
Sí, un parc de 30 hectàrees, incloent-hi el zoo i els edificis monumentals, que rep 7 milions de visitants l'any, una xifra que el situa al límit de la saturació. L'Ajuntament ja redacta el projecte per obrir una altra porta en un dels extrems, el de la cantonada de la Meridiana amb el carrer Wellington. Per això caldrà enderrocar part de les instal·lacions de la part del darrere del zoo. També es vol fer més amable el mur que delimita el zoològic amb el Passeig de Circumval·lació. Es preveu que alguns trams hi hagi visió a l'altre costat. Janet Sanz és la tinenta d'Alcaldia d'Ecologia Urbana.
A la llarga, no és una actuació de curt termini, però sí que veurem una relació diferent amb els murs de la pròpia Ciutadella, més obertures, més permeabilitat, més facilitat d'accés i de sortida, i també, diguéssim, una relació amb els equipaments que s'hi troben dins.
Un altre dels objectius és treure part de les bicicletes que transiten pel parc amb un nou carril bici al Passeig Picasso. Es calcula que els caps de setmana entren i surten de la Ciutadella 7.000 bicicletes. Amb una inversió aquest any de 20 milions d'euros s'estan arranjant els espais verds i rehabilitant l'hivernacle i el Museu Martorell.
El que notarà la gent de forma més ràpida és el manteniment i la conservació. El fet que estiguem dient 5 milions d'euros a manteniment i conservació, això tindrà un impacte molt concret i molt quotidià.
El pla director recupera, sense calendari, dos projectes històrics. L'obertura d'un nou accés des del carrer Wellington que travessi el zoo i una passera que faci arribar al Parc de la Ciutadella fins a la Barceloneta per sobre de les vies del tren i la ronda litoral. L'Ajuntament preveu que l'estació de França mantingui l'ús ferroviari.
Determinant que volem que aquesta estació de França torni a tenir, doncs, mantingui l'ús ferroviari, torni a tenir una centralitat en tot el que és la planificació ferroviària de la ciutat i de l'àrea metropolitana important.
L'Ajuntament també vol limitar l'accés de vehicles al Parlament quan entri en funcionament l'aparcament de l'antic mercat del Peix.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Festival de Literatura Mot arrenca avui a Girona, analitzant el tema de la por, i participaran autors com Dominic Manotti, Alejandro Palomas, Andreu Martino, Massimo Carlotto. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Una arrencada a Girona amb temes contundents, eh?
Sí, doncs amb el títol de Ens enganyen arriba aquesta tarda la primera conversa del Mot a la Biblioteca Carla Rahola, amb escriptores i escriptors que han denunciat la por als poders fàctics i als que ens volen controlar i condicionar. I serà Dominic Manotti, escriptora francesa, activista política i sindical, que en el vídeo de Les veus del Mot resumia així el sentiment de la por.
Maquiavel ho va dir molt bé. Els que controlen la por de la gent es converteixen en els amos de les seves ànimes. La por, emoció individual, però identificada des de fa molt de temps com a arma política, instrument de poder tant en les nostres societats democràtiques com en d'altres.
La segona conversa del mot, No diguis res, girarà al voltant de la por de les víctimes d'abusos i el repte de trencar el silenci. Camil Kushner i Alejandro Palomas hi confrontaran les experiències traumàtiques de la seva infantesa. Rosa Montero, que divendres analitzarà la por des de la fugida de la realitat, destacava a les veus del mot la importància de sobreposar-se.
Hace bastantes años, en una novela que se llamaba Amado Amo, dije que el miedo era la emoción más democrática porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene miedo a algo o a alguien. Lo que pasa es que el miedo, por otro lado, es una herramienta de supervivencia extraordinaria. Nos salva la vida, literalmente.
Tancarà el programa de Girona la conversa entre Xavier Grasset i l'escriptor italià Massimo Carlotto dissabte.
El Museu de les Arts Escèniques impulsa l'Espai Escena Digital de Catalunya. És una plataforma virtual de difusió i preservació de la documentació relacionada amb els espectacles que s'estrenen. Perquè sigui el màxim de completa, doncs es demana la col·laboració dels espais escènics de tot el territori. Valèria Obereda, bon dia.
Bon dia. Actualment el MAE aplega 1,5 milions de documents entre fotografies, cartells, programes de mà, material audiovisual i esbossos o figurins vinculats a espectacles que s'han fet a Catalunya en els últims 100 anys. Amb l'Escena Digital de Catalunya, tota la documentació s'integra en una única plataforma i així es pot aconseguir una informació relativa a un espectacle de manera més precisa. Però, com diu Anna Valls, directora del MAE, cal la implicació dels teatres del país per ampliar la cobertura.
Ho integrem, ho relacionem sempre que podem amb l'espectacle. Ara no és fàcil buscar un espectacle i mirar què tenim, i a més, el que volem és que espais escènics col·laborin amb nosaltres fent una petita part de la feina per créixer i sumar.
Per la directora de l'Institut del Teatre, Sílvia Ferrando, això ajudarà a la recerca i permetrà relacionar una obra amb el seu temps.
En moltes investigacions, en moltes publicacions, el que són les arts escèniques catalanes puguin sortir d'una manera molt més fonamentada amb totes les referències i que es puguin detectar totes les xarxes que es van crear en un moment determinat. Considerar que els artistes no són bolets que estan sols o que apareixen en un moment determinat.
Es preveu que l'Escena Digital estigui plenament operativa i permeti cerques acurades al juny.
Que tornin les cues al Texas. Aquest és l'objectiu del nou espai Texas de Barcelona, que obrirà a la tardor amb dues sales de cinema en català i una de teatre per impulsar companyies que estan començant. Marta Viana, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui hem presentat el projecte. Què més han explicat?
Doncs mira, vol ser un projecte policultural, popular, implicar tota la ciutadania i recuperar sobretot el públic de proximitat de fa uns anys. Què tindrà? Dues sales de cinema amb una alta varietat d'ofertes i sessions. Ho explica Isona Passola, impulsora del projecte.
Sessions infantils dissabtes i diumenges al matí i després les dues sales de baix, que té una capacitat entre totes dues de 240 persones, distribuirem. Farem blockbusters per joves i també farem la programació que tenia èxit al Texas, que era una programació premium de cine de qualitat europeu.
Pel que fa a la programació teatral, està pensada per fer de trampolí de companyies petites. Sergio Matamales, fundador de la sala Flyhard i impulsor del projecte.
Per això és tan important que aquest teatre sigui un teatre de ciutat on nosaltres, amb la nostra estructura, amb la nostra experiència, amb la nostra carinyo, ajudem i acompanyem aquestes companyies i aquestes obres a créixer d'una manera molt més orgànica.
Per Setmana Santa comencen les obres amb un cost de més de 500.000 euros i han posat en marxa també un crowdfunding obert perquè tothom qui vulgui hi participi.
Hacer el perro el domingo, el por qué no te callas, gritar chipirón y saltar por la valla.
Doncs aquests que sentim són el grup lleidatà Saxeni, interpretant De la O, just aquí baix, per entendre'ns, davant dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona. Són uns dels artistes que avui doncs, han vingut fins a casa nostra, davant de l'estudi al carrer, i on s'ha instal·lat un piano de cua, en el marc, ja passa cada any, ho fem cada any, en el marc d'aquest concurs internacional de música explica Maria Canals Montse Camps.
També hi han passat Arnau Bordó, teclista del grup Obeses i sonòleg. A la tarda ho faran Jesús Sánchez, pianista que toca el piano amb els peus i és col·laborador del projecte Maria Canals Integra, que promou la integració de col·lectius amb diversitat funcional. Són només alguns dels artistes que tocaran avui al piano, que hi ha davant de Catalunya Ràdio, que està a disposició de tothom que ho vulgui. Els pianos, de fet, ompliran tot Barcelona entre el 19 i el 30 de març per celebrar el concurs Maria Canals. Entre les novetats d'aquest any, s'obligarà els participants a tocar una peça d'una dona compositora. També es vol fer especial èmfasi en la diversitat i s'instal·laran pianos a diverses escoles d'educació especial de la ciutat i a la presó de Can Brians.
Doncs va, els més valents, els que sàpiguen quatre notes, que s'animin i s'arribin fins a Catalunya Ràdio Barcelona, la Diagonal, davant de l'Estudi 1, que durant tot el dia tindran la possibilitat de fer un concert i probablement davant de públic.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. L'anomenat cas Negreira continua centrant bona part de l'actualitat esportiva. I és que avui s'ha sabut d'un nou organisme que es persona també en aquest afer. Au del Serra, bon dia.
Bon dia, doncs sí, es tracta de la Federació Espanyola de Futbol, que aquest matí ha fet oficial que també es persona en el cas. Un cop el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona va admetre ahir a tràmit la demanda presentada per la Fiscalia pels pagaments efectuats pel Club Blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira. Mentrestant, després d'un parell de dies de festa, el primer equip del Barça torna aquesta tarda als entrenaments per començar a preparar ja el clàssic de diumenge contra el Madrid al Camp Nou. Xavi Hernández recuperarà, en aquest cas, bones notícies, tant Pedri com Araujo, que s'havien perdut els últims partits per lesió. I, per cert, aquest matí s'ha sabut també, o s'ha fet oficial, que el basc Ricardo de Burgos Bengoetxea serà l'encarregat d'arbitrar aquest clàssic de Burgos Bengoetxea. Ja va xiular, per exemple, l'última final de la Supercopa d'Espanya, que van jugar també el Barça i el Madrid a l'Aràbia Saudita ara fa poc més d'un mes.
El clàssic del Camp Nou serà diumenge i abans dissabte serà el torn de l'Espanyol que rebrà a casa el Celta en un partit que es pot considerar transcendental, tenint en compte que està a la part baixa de la classificació.
Doncs sí, els blanquiblaus només tenen un punt d'avantatge sobre els llocs de descens i tot i que encara queden 13 partits més per acabar la Lliga, els vestidors són conscients que el partit de demà passat a Cornellà al Prat pot ser clau. Així ho pensa, per exemple, el lateral esquerre Brian Olivan.
Bueno, no creo que estemos exagerando, básicamente porque quedan 13 partidos. Al final es una liga que es muy pareja. Estamos metidos 10 equipos que al final, pues sumando una victoria, pues no solo que ganas 3 puntos, sino que el otro equipo deja de sumar y de puntuar. Entonces para nosotros sí que es cierto que es un partido muy importante, un partido crucial.
Brian Olivan, que surt d'una lesió que no li ha permès jugar l'últim partit, s'espera que dissabte torni a la titularitat. Demà últim entrenament a la tarda dels blanquiblaus i abans roda de premsa del tècnic Diego Martínez.
I encara en futbol, d'aquí poc menys d'una setmana torna la Champions femenina per al Barça, que s'enfrontarà a la Roma als quarts de final i d'aquest partit amb Abarrey al vespre al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la blaugrana Caroline Graham Hansen.
La davantera noruega considera que la Champions és tot un repte i més tenir en compte l'alt nivell que hi ha aquestes últimes temporades amb equips que han pujat molt.
Porque los otros equipos también se mejora y es imposible estar a tu mejor nivel cada día. Yo creo que ha pasado aquí los últimos años no es habitual, pero claro, la gente piensa que es. Y entonces cuando tú pierdes o haces un partido que es justo, es como el mundo llega al fin.
L'anada dels quarts de final del Roma-Barça de la Champions femenina jugarà dimarts de la setmana que ve a la capital italiana.
Deixem el futbol, parlem d'handbol perquè el Granollers es juga aquest vespre la classificació per la final a 8 de la Copa.
Els vallesans s'ho juguen tot aquest vespre a 3:15 a la pista de Logronyo a partit únic de la tercera ronda de la Copa. Antonio Rama, tècnic del Freiking Granollers, reconeix la importància del partit d'avui.
Partit clau per seguir en les aspiracions de poder continuar en aquesta competició Copa del Rei, d'estar més a prop de la final. Partit complicat perquè és un rival que l'últim enfrontament ens va jugar molt bé i ens va guanyar a casa, i ara anem a casa seva i més amb una, jo penso que amb unes perspectives d'ells millorant.
I del rival, el Logronyo en dona aquests detalls.
Hem incorporat també un nou jugador Costa da Silva, que ve del Benfica, un jugador que els dona també més llançament exterior i una rotació més també defensiva. I bé, sempre dic que és un equip molt ordenat, que juga molt bé, que prepara molt bé els partits, i serà un enfrontament extremadament complicat.
El Barça ja està classificat per aquesta fase final de la Copa. Com a actual campió de la competició, la final a 8 de la Copa d'Handbol jugarà primers de maig a Santander.
I en l'agenda esportiva d'avui també tenim bàsquet i waterpolo.
Sí, d'una banda, en bàsquet avui es comença a disputar la 29a jornada de l'Eurolliga, tot i que el Barça serà dels pocs equips que no jugarà el seu partit fins demà. Els de Jàssica Bixos, concretament, rebran al Palau Blaugrana l'Estrella Roja de Belgrat. Per avui hi ha previstos aquests partits: Efes Partizan, Monaco Virtus Bologna, Alguiris Olympiacos, Maccabi Baskonia, València Fenerbahçe, Madrid Milà i Asvel Villarban Panathinaikos. I d'altra banda, aquest vespre a 3:15 es juga el partit avançat de la 20a jornada de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Mataró i el Catalunya. El Mataró és el segon classificat a la Lliga, mentre que el Catalunya és el setè.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem amb dues propostes. La primera, a Salt. On se celebra el segon dels quatre concerts organitzats per ICAT per celebrar els 40 anys de Catalunya Ràdio, en què s'uneixen parelles musicals no habituals, amb el títol de El Desconcert, a les 9 a la Mirona de Sal i amb una actuació de Julieta i Joan Miquel Oliver. I la segona, a Barcelona. On debuta la multiinstrumentista Magalí Datzira presentant el seu àlbum Des de la cuina a la Sala Paral·lel 62, una altra de les estrelles que ha generat la Sant Andreu Jazz Band. No sé com ha passat. Tornem demà a la 1. Adéu-siau.